Actualitat Plural, el programa de Ràdio Balaguer dedicat a analitzar la situació actual de la ciutat vista pels diferents grups polítics presents a l'Ajuntament. Actualitat Plural, de dilluns a divendres, un cop al mes, els temes que preocupen a la ciutat a fons.
Molt bon dia. Comencem avui divendres, dia 3 del mes de juliol, la darrera actualitat plural, el darrer actualitat plural d'aquesta setmana, un espai en què, recordem, conversem amb els representants de les diferents formacions polítiques. Avui és el torn de participació del grup d'Esquerra Republicana i en nom seu ens acompanya qui és el paent cap de la ciutat de Balaguer, el senyor Jordi Ignasi Vidal. Molt bon dia, paent cap, i gràcies per ser aquí entre nosaltres.
Molt bon dia a tothom.
Amb el paent cap, com sempre fem en aquest programa, repassarem algunes de les qüestions sobre les quals s'han pronunciat aquesta setmana la resta de formacions polítiques. Paer, aquesta setmana hem analitzat l'últim ple ordinari, el que hi va haver la setmana passada, l'ordinari del mes de juny, i també hem parlat del ple extraordinari i urgent que hi va haver a mitjans de mes. De seguida els repassem tots dos. Si et sembla, comencem pel darrer, el ple de la setmana passada, en què es va aprovar per unanimitat la nova ordenança de mercats de venda no sedentària. És un punt que es va aprovar per unanimitat. Ara analitzarem dues qüestions sobre les quals s'han pronunciat aquesta setmana, bàsicament la CUP i Junts per Balaguer, però abans preguntar-te, m'imagino satisfet per aquesta unanimitat en l'aprovació, en el fet de donar llum verda a aquesta nova ordenança de mercats, no?
Sí, de fet és una aprovació inicial, és a dir, sí. Ara està en període d'exposició pública, per tant, em sembla recordar que va sortir dimecres publicat, per tant, els dies comencen a comptar a partir de dijous, i totes les persones o entitats que vulgui fer-ne alguna mena de proposta, etc, doncs té ara el temps, no? I per tant, és la primera que vam fer amb la consulta pública prèvia per poder parlar amb tots els interessats prèviament i poder fer aquesta organització, i bé, jo crec que està molt bé, diguem-ne, que des de part de totes les forces polítiques s'hagi aprovat, perquè des del punt de vista de la ciutat és una de les ordenances clau, no? Perquè realment el mercat setmanal de Balaguer és una cosa que té molta importància i hem de modernitzar-lo i hem d'intentar potenciar-lo. Per tant, molt satisfets de poder arribar a aquesta unanimitat al ple i haver pogut recollir anteriorment totes les precisions, diguem-ne, per part de tots els sectors implicats, que recordem que no són només els marxants, perquè, evidentment, hi ha els veïns que hi viuen, hi ha els compradors, hi ha els comerciants, és a dir, és una ordenança que ens afecta a tothom, diguem-ne, de la ciutat.
En aquest sentit, ara parlaves de modernitzar-lo. Ahir el regidor de Junts per Balaguer, Guifré Ricard, també va celebrar l'aprovació inicial d'aquesta nova ordenança. Tot i això, ell va dir que caldrà anar-la millorant perquè sigui el més eficaç possible, alhora que també va assenyalar, en el sentit que ara tu deies, que no ha de quedar només en això, en una ordenança reguladora, sinó que també s'ha de fer feina per potenciar el mercat setmanal dels dissabtes, va dir ell, paer, perquè torni a ser un dels més importants de la província de Lleida, i en aquest sentit també va parlar de la necessitat potser de fer campanyes, per exemple, per potenciar el mercat setmanal conjuntament amb el comerç del centre històric. No sé si tot això també ho valoreu o ho teniu en ment,
sí,
o no.
Sí, però no ho circunscriuria al centre històric. Jo crec que el mercat, o sigui, que Balaguer sigui mercat, vol dir que baixa moltíssima gent. És veritat que majoritàriament el mercat està al centre històric i, per tant, els comerciants, diguem-ne, del centre històric són els que més contacte tenen amb la gent que baixa al mercat, però quan la gent baixa a Balaguer a mercat, passa tot el matí, o fins i tot a vegades ja sí que del dia a Balaguer, i per tant és l'atractiu de la ciutat, el conjunt, el que hem de saber vendre. Per tant, no es tracta només de fer una campanya comercial del mercat que vagi lligada al centre històric, sinó que és la ciutat, no? Nosaltres entenem que comerç només n'hi ha un, és el comerç que tenim a la ciutat, i per tant tenim previst de poder fer campanyes. Sí que és cert que això passa prèviament per poder fer tota aquesta reorganització i poder fer, diguem-ne, en certa manera, que la qualitat del mercat recuperi els estàndards que tenia. No és un tema únic de la ciutat, diguem-ne, la problemàtica que hi ha una miqueta amb el tema dels mercats. Pensem que anteriorment hi havia tota una època en què hi havia coses que només les trobaves als mercats. Ara, realment, a vegades te trobes amb botigues especialitzades, amb roba de molt baix cost, etc. Per tant, és cert que els hi ha sortit una competició diferent, diguem-ne, de la que jugaven abans, però nosaltres entenem que el mercat de Balaguer ha de tindre la seva força suficient com per ser un pol d'atracció global de la ciutat com a atractiu també turístic, però sobretot de compradors i compradores que vinguin a la ciutat a satisfer les seves necessitats, i en això també, diguem-ne, no només pel tema mercat, en això s'està treballant, i per tant la gent veurà, diguem-ne, aquest dissabte que presentarem la nova campanya, diguem-ne, que fem pel comerç, doncs veuran com es va desenvolupant aquestes accions que han de permetre, diguem-ne, pues que Balaguer sigui un punt de referència a nivell de les nostres comarques com a lloc on pots solucionar, diguem-ne, totes les necessitats que tinguis a nivell de compra.
Aquesta nova ordenança PAE regula o incideix en la regulació de molts aspectes, de diferents temes, horaris, tipologia de parades, la cessió de l'espai públic, llicències, etc. Un dels punts també en què incideix força aquesta ordenança, podríem dir que és el tema de residus i en l'obligatorietat per part dels paradistes de fer el corresponent reciclatge. Tu vas dir en aquest sentit, doncs, que la paeria facilitarà les eines necessàries als diferents paradistes perquè puguin fer una bona gestió dels residus. En aquest sentit, comentar-te que des de la CUP s'han mostrat escèptics aquesta setmana respecte al fet que la paeria justament faciliti als paradistes aquestes eines necessàries, com dèiem, per fer una bona gestió dels residus, i en aquest sentit ha tornat a posar com a exemple o ha posat de relleu el regidor de la CUP, Josep Maria Colea, el fet que no estigui en marxa la taula d'emergència en aquesta...
Però què té a veure la taula d'emergència?
No, en aquest sentit, és un exemple més de coses que segons ell, doncs no...
Que
dieu, que fareu i no feu.
Home, a mi em sembla que en fem moltes més que no diem, per entendre'ns.
I és l'exemple que va posar...
Bueno, perquè sempre agafa aquest que, bueno, algun dia, quan ho tinguem solucionat, podrem explicar d'on ha vingut la problemàtica. No és tan fàcil com ell diu, val? I per tant és un tema que no vull entrar a discussió política, perquè el que hem de fer és poder-ho solucionar. De moment és cert que no hem trobat una solució, però també és cert que els entrebancs administratius respecte al tema eren irresolubles fins al moment. Ara haurem de veure com evoluciona tot plegat. Respecte als residus, a veure, jo no sé com pot dir que sigui escèptic, en tot cas ha d'estar il·lusionat de que ho puguem fer, i si al cap d'uns mesos veu que no ho fem, us ha de criticar. Però mantenir, diguem-ne, una posició escèptica abans de començar no té sentit. Ells me van dir, hi haurà contenidors per... No, jo vaig dir, contenidors no, solucionarem el tema. Com? Tècnicament. Contenidors per cada un? No podem tenir un contenidor cartró per cada una de les 100 parades. Ja es veu que això és impossible. Per tant, el que hem de fer és, diguem-ne, ajudar a que puguin fer una correcta gestió amb els comerciants fixes sedentaris, per entendre'ns. Tenim unes hores en què fiquen els residus en un lloc, i així com, per exemple, a tota la part nova, que els carrers són molt amples i es pot passar perfectament, ho fiquen davant de la seva botiga, en el cas del centre històric, s'acumula en un parell de punts. Per tant, representa que des d'aquest punt de vista ja hi ha comerciants sedentaris, diguem-ne, que fan la seva correcta gestió portant els residus on toca a l'hora que toca. Doncs es tracta del mateix, els residus que faci cada una de les parades que hi hagi al mercat, se li solucionarà a la seva, no? Però, clar, a dia d'avui l'ordenança que tenim, una ordenança que en aquest cas cap dels equips anteriors s'hi va atrevir, diguem-ne, a modificar, només parla de deixar els espais nets, no parla de que estiguin obligats al reciclatge. Ara és un pas més i, per tant, representa que l'orgànica, els continguts que fiquem d'orgànica, doncs els que tenen fruita i verdura no poden tirar altra cosa que la fruita i verdura que se'ls ha tocat, que no han pogut comercialitzar, que se'ls ha fet malbé, i en cap cas doncs les caixes, etc. Per tant, nosaltres el que hem de fer és aconseguir una tipologia de gestió de residus que permeti facilitar-los al màxim a aquesta gent de poder fer la correcta gestió alhora que exigir-los, diguem-ne, que facin la correcta gestió dels residus generats. Per tant, no sé, jo l'escepticisme podria ser si al cap d'un any tot siguis igual. Un escepticisme abans de començar, bueno, igual és una actitud vital, però jo en aquest cas més aviat com a actitud vital som optimistes i anem a millorar les coses.
Molt bé, parlem d'altres qüestions sobre les quals també s'han pronunciat aquesta setmana. Hem analitzat els diferents punts de la sessió plenària de la setmana passada, uns punts doncs que pràcticament, o tots ells, vaja, es van aprovar per unanimitat. Però pel que fa al ple que dèiem abans, PAE, el ple extraordinari i urgent que es va celebrar a mitjans del mes de juny, en què es va donar llum verda a un pla de suport per reactivar, no?, els sectors econòmics més afectats, més castigats per la pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit, doncs, el grup de Junts per Balaguer ha demanat aquesta setmana, ho va fer concretament ahir dijous, doncs, que l'equip de govern inclogui en el pressupost d'aquest 2020 una partida per si és necessari ampliar la dotació de 100.000 5.000 euros d'aquest pla de suport que, recordem, com més es va aprovar a mitjans de mes per reactivar els sectors econòmics més castigats per la pandèmia del coronavirus. Una partida, per si és necessari, va dir el senyor Ricart, habilitar una segona convocatòria. Ho contempleu des de l'equip de govern?
Nosaltres vam dir que
ens han comentat
sí.
també que ja li heu facilitat els pressupostos, no han tingut massa temps d'estudiar-los encara, ens han dit tots els grups, no sé si, per tant, està inclosa aquesta possibilitat.
No. A veure, jo em sembla que fent 10 dies que tenen els pressupostos, que és el temps que teníem abans, com a màxim, per poder-los aprovar definitivament, fa 10 dies i encara no hem convocat ple, per tant, em sembla que el podien tindre no estudiat. Lo següent, si sap d'on podem estalviar, doncs que ho digui, perquè a la veritat nosaltres estem fent mans i mànigues, 100.000 és un esforç terrible en un any com enguany per l'Ajuntament per poder tirar endavant aquestes mesures. Ens vam comprometre que en cas que quedessin curtes miraríem de trobar altre finançament, però hem de tenir en compte que no només ens augmenten les despeses, sinó que ens baixen els ingressos. Per tant, quan en una
casa...
Però com
tu dius, al ple sí que vau apuntar doncs, que si
que faríem és... impossible si se trobava a faltar, però haurem de buscar aquests recursos. Nosaltres, a dia d'avui, el pressupost, que ja vam dir que era una foto fixa d'un moment determinat, perquè tot era tan làbil que no sabíem ben bé en quin moment podríem acabar fer-lo amb molta certesa, ja preveu aquests 100.000, que és moltíssim diner per la situació que està a l'Ajuntament de Balaguer, val? I per tant, se pot ficar més, sí, potser es pot ficar més, però primer el que hem de veure és què és el que deixem d'ingressar, no? I per tant, no només tenim més despeses, sinó que baixem ingressos, i això pues, és una... És en una qualsevol casa que t'augmenten les despeses i et baixen els ingressos, tens un problema, no? I per tant, la casa de la paeria, que és la casa de tots, doncs també està en aquesta situació. Per tant, ells ja tenen el pressupost. Si creuen que hi ha algo prescindible dins del pressupost, doncs que ho diguin, val? I se'n pot parlar. Però fa 10 dies i encara ningú no ens ha trucat per dir res. Estem fent ara la resta d'informes per poder plantejar ja el ple al seu moment, quan tinguem tots els informes fets. I a d'hores d'ara, per entendre'ns, ningú ens ha fet tampoc cap mena de proposta. Ja dic, fa 10 dies llargs que ho tenen. I bueno, doncs entenc que si ells creuen que hi ha alguna partida que han ficat que és prescindible, doncs, bueno, se'n pot parlar. Se'n pot parlar, però aquest any, com ja hem dit moltes vegades, és l'últim que tenim un gran retorn de diners als bancs en forma del crèdit que tenim, del préstec que es va fer al seu moment del crèdit ICO, i per tant representa que hi ha molta tensió perquè t'hi capigui tot i a més tens tot el tema de la baixada d'ingressos. Per tant, aquesta dificultat extra que tenim pues, fa que haguem de buscar la manera d'ajustar-nos amb tot, no? I clar, això és molt complex. Pensem, jo no sé, que ja de partida, jo sé, els salaris públics està aprovat que pujar indirectament, per tant, ja els tenim observats a pujar, per tant, la despesa en si ja de per si augmenta i, en canvi, baixen els ingressos. Per tant, 100.000 és un esforç magne, diguem-ne, i si anem a mirar els esforços que han fet en altres ajuntaments, jo crec que podríem dir pràcticament que estem, a tant per habitant, estem a la zona altíssima dels ajuntaments, en aquest cas, que han aportat més per la problemàtica aquesta del coronavirus. Per tant, si ells ja ho tenen tot, en el moment en què ells creguin que tenen alguna proposta viable per fer, doncs estem, evidentment, com sempre ho hem dit, oberts. D'altra manera, el que aspirem és a aprovar el més ràpid possible el pressupost, com per poder començar a fer totes aquelles modificacions que ja sabem que haurem de fer. Per què? Perquè sí que és cert que ara sabem que hem deixat d'ingressar fins a juny, però hi sigui sabent la incertesa de com serà el setembre, com serà l'octubre, si ens baixen el nivell d'alumnes, per exemple, a nivell de les llars, perquè els ratis els baixen. Clar, amb el mateix personal, menys alumnes, menys ingressos, clar, tot això cal preveure que s'ha de poder pagar tot, no? I, per tant, no és una situació, diguem-ne, aquelles bollantes, en què tens uns diners que et sobren. Segurament ja veuràs que un dels temes del pressupost serà si les inversions que fem són necessàries o no. Ja veuràs que segurament sortiran per aquí.
Bé, ahir no es va detallar les inversions, però sí que el senyor Ricardo ens va dir que hi ha una partida d'1.800.000 euros, va dir ell, per inversions, i també en aquest sentit va apuntar doncs, que en el pressupost sembla ser que contempleu doncs, anar a crèdit i demanar un préstec d'1.600.000 euros. No sé si ens pots confirmar doncs, tu aquestes dades.
Més o menys va per aquí, però jo el que vull ficar de manifest, perquè això és diferent de les cases, sempre dono potser erròniament, però sempre dono l'exemple perquè la gent se n'entengui, diguem-ne, de què estem parlant en una casa. A diferència de les cases normals, imagineu-se que aquí a l'Ajuntament de Balaguer, quan tu fas un crèdit, només pot ser per inversió. Val? O sigui, tu imagina't ara, jo que sé, estàs a casa i dius, bueno, doncs demanaré un crèdit per anar de vacances. No. Demanaré un crèdit per, m'explico, per comprar menjar. No. No t'ho permeten. Per tant, representa que nosaltres hem de ser capaços de quadrar tots els números, val, sense el crèdit, i després el crèdit podem fer perquè la situació global de l'Ajuntament com a institució és molt bona, hem baixat del 35% d'endeutament, però, en canvi, la situació anual, val, és complicada. No tenim una situació dolenta a l'Ajuntament, però l'anual és complicada. Per què? Doncs perquè nosaltres hem de poder pagar amb els nostres ingressos les nostres despeses sense inversió. Per tant, és molt fàcil, entre cometes, anar a buscar inversions, ficar-los un crèdit bancari i afrontar qualsevol inversió. Si ara diguéssim, no sé, m'ho invento, farem un aeroport. Va, podem ficar 8 milions d'euros en un aeroport sense pestanyejar. Per què? No, perquè representa que tenim la capacitat econòmica per poder-ho fer. En canvi, representa que si nosaltres hem de fer ajuts de capítol 4, si hem de fer temes de capítol 1, temes de capítol 2, això ho hem de pagar amb els ingressos que tenim. I estem dient que els ingressos que tenim ens baixen. Ens baixen per què? No, perquè no hem rebut el que havíem de rebre per part de les famílies, ni a música, ni a dansa, ni a rítmica, ni a les llars, ni a la piscina, ni a nivell dels actes culturals, que és cert que tu t'estalvies una obra de teatre, però per altra banda també en cobraves, per tant, no era el cost de l'obra perfectament el 100% del que ara t'estalvies, per tant, el global d'aquests moviments fa que tinguis menys ingressos.
La xifra concreta, però, encara no la sabem. Deies abans dels ingressos que deixarà de tenir la paeria aquest 2019 en funció encara de com comenci, per exemple, el curs escolar al setembre, no?
Nosaltres sabrem, segurament, la setmana que ve o així, ja sabrem tot el que hi ha marxa enrere, val? Amb el benentès que, com que encara està oberta la possibilitat de que algú ens demani per tema terrasses, per tema residus, podria ser que hi hagués algun número
més. Que la xifra aquesta incrementés.
Clar, clar, evidentment, no? I després ens queda, diguem-ne, el saber durant... Vam agafar el compromís que mentre, per exemple, els bars i restaurants tinguin una activitat reduïda, nosaltres faríem, diguem-ne, es cobraríem menys, no? Per tant, representa que encara tenen reducció, els hi fem augment, farem disminució del cost que els hi clovem, per tant, no només no haurem cobrat els mesos d'inactivitat seva, sinó que no cobrarem part dels mesos d'activitat reduïda.
La xifra, més o menys, ens pots dir per on podria rondar o no? O encara és molt...
És que, clar, tot dependrà de si al setembre tenim, o a l'agost, o quan sigui, tenim rebrot, com ara semblava que en algunes comarques de la Franja s'hi han trobat, o si tot va molt normal i baixen les prohibicions i permeten que tothom obri. Clar, si ara, per exemple, si a 1 d'agost diguessin, va, doncs, sense restriccions, que tothom fem vida normal, representa que a partir d'aleshores no té sentit que tu els hi tinguis una bonificació sobre una activitat que ells fan al 100%. Per tant, clar, davant d'aquesta incertesa que nosaltres també tenim, clar, no és inquantificable a hores d'ara quants mesos tindran de reducció de tarifa. El que sí que sabem és el període tancat, m'explico? Per tant, clar, ara estem fent amb els números amb la part de tributació per veure quina és la disminució d'ingressos que ja sabem a hores d'ara que tenim, i aquesta reducció d'ingressos, doncs clar, s'haurà de bastir d'alguna manera, perquè capítol 1, que vol dir personal, el tens, capítol 2, que vol dir totes les despeses de funcionament normal, ja siguin gas, ja siguin llum, ja siguin folis, ja siguin agafar, jo què sé, no sé, avui estàvem obrint allà al carrer Lleida per unes obres, bueno, doncs hi havia una màquina que no teníem, bueno, doncs l'has de llogar. És a dir, clar, hi ha moltes coses del dia a dia que van a capítol 2. El 4 és on van les subvencions i els ajuts, en aquest cas els 100.000 aquests que van cap al sector comerç, val? Per tant, representa que això ho estem treballant per veure com podem ajustar al màxim, amb el benentès que no tenim una possibilitat infinita d'ajustament. Per tant, l'esforç dels 100.000 és un esforç immens, i si podem, ficarem més. Ara, la garantia, hem de veure com va la resta del pressupost, com va també després el començament. Jo crec que si s'hagués de fer una segona línia, per entendre'ns, hauríem d'esperar almenys fins a mig setembre per tindre segur, diguem-ne, que les matrícules de dansa, de rítmica, de música, de llars, són les esperables, diguem-ne, amb el benentès que, si no, ens podríem trobar que els últims 4 mesos de l'any també tinguéssim una disminució d'ingressos, no en aquest cas degut directament a un tancament per tema coronavirus, sinó a pues, que hi hagi famílies pues, que diguin, hòstia, pues mira, pues no vull que el meu nen o nena faci tantes coses per, pot ser dos causes, pot ser per por a infeccions, de fet ja actualment les piscines estan molt més buides que un any normal, per tant la gent no s'està apuntant a fer, depèn de quines activitats, o per altra banda també pot ser que la situació econòmica d'alguna família pues, els hagi deixat en una situació que no es puguin permetre, diguem-ne, afrontar depèn de quines despeses. Per tant, clar, això també és una incertesa dels últims 4 mesos de l'any, que ara hem fet l'esforç i sabem que fins aquí podem arribar, però que després haurem de mirar amb l'evolució del pressupost durant l'any.
Molt bé, veurem a veure si el proper dimecres en el directe a l'alcaldia ens pots acabar de concretar alguna xifra més respecte al pressupost i també doncs, si la intenció és, això t'ho pregunto ara, si em contestes breument, la intenció és portar-lo a aprovació en l'ordinari de juliol o fer una extraordinària abans?
La intenció és un extraordinari, però falten uns informes, falten uns terminis i bueno, hi ha un tema organitzatiu intern, que al seu moment ja en parlarem, i per tant representa que a hores d'ara hi ha la incertesa aquesta de si es podrà plantejar o no dins aquest termini, o per fer-ho 4 dies abans de l'ordinari, pues, podem fer dues coses, o fer l'ordinari coincidint amb l'extraordinari i fer-ne només un, val, o esperar a l'extraordinari. Per tant, ara estem pendents dels informes administratius interns que es necessiten per poder tirar endavant la tramitació, amb el ben entès que, per enèsima vegada, el temps que tenen actualment els grups d'oposició és infinit comparat amb el que es tenia històricament. No? I, per tant, a hores d'ara, moltes vegades se plantejava el ple sense tindre els informes que te'ls acabaven ficant 2 dies abans del ple. Ara, quan nosaltres convoquem ple, ho tenim tot ficat. I, a més, ells fa 10 dies que ho tenen. Per tant, fàcilment l'hauran tingut 40 dies abans del ple. Per tant, jo crec que
molt bé. Veurem si doncs, podem concretar alguna cosa més al respecte del pressupost en el proper dimecres en el directe a l'alcaldia. Parlàvem ara d'aquest pla de suport, d'aquests 100.000 euros que la paeria doncs, injectarà als sectors econòmics de la ciutat, sobretot al sector comercial. En aquest programa, aquesta setmana, Paer també s'ha parlat doncs, de la necessitat, segons han dit els grups de l'oposició, que l'equip de govern habiliti una línia d'ajuts de política, d'ajuts socials, en aquest cas parlem de diferents qüestions al respecte d'aquest tema sobre el qual, com dèiem, s'han pronunciat els 3 grups de l'oposició que aquesta setmana han passat per l'actualitat plural de Ràdio Balaguer, la CUP, el PSC i Junts per Balaguer. Pel que fa a la CUP, el senyor Colea va demanar dimarts una línia d'ajuts socials, va dir ell, per a persones i famílies vulnerables amb necessitats i va qualificar Paer de poc sensible doncs, el que vas manifestar tu en el ple extraordinari de mitjans de juny en què vas dir doncs, que aquest any 2020 és l'any de l'esforç per les empreses, vas dir i que l'any que ve, doncs, el 2021, seria l'any fort social. Tots els grups creuen doncs, que no es pot esperar al 2021, sinó que aquest tipus d'ajudes s'haurien doncs, d'habilitar. Si més no, començaria a treballar, va dir el regidor Guifré Ricard, si teniu intenció d'habilitar-les d'aquí 6 o 9 mesos, va dir ell, doncs començaria a treballar ja.
De treballar,
us
ja vam dir...
Us ho esteu plantejant, això, també?
No, és que s'està treballant. Amb el tema s'està treballant des del primer dia.
Per tant, no es descarta, poder donar ajudes socials?
No, clar que no. Jo el que vaig manifestar i era una previsió, potser no em tocava fer-la perquè hem de parlar potser més de fets, era una sensació meva, no? La meva sensació era que la problemàtica a dia d'avui per part de la societat està clar que està en el món del negoci, en què no tanquin aquests negocis i pugui la gent mantenir l'activitat, etcètera, etcètera. I la meva percepció, vist tots els inputs, els diaris, els informes econòmics, el que em diuen altres ajuntaments, etcètera, etcètera, la sensació que em donava era que la problemàtica la tindrem quan s'acabin els ERTOs. M'explico? Ara pot haver-hi un problema puntual de no cobrar ERTO, però clar, aquí... realment l'Ajuntament, com a màxim, podria fer avançar diners amb el benentès que te'ls tornarien quan cobressin, com a màxim, perquè si no, de repente estaríem doblant l'ajut respecte a un concepte concret i, per tant, això no podríem justificar-ho des d'un punt de vista administratiu. Per tant, jo simplement vaig dir que em semblava que així com amb la part de negoci és ja, a mi em semblava que la part grossa, clar que n'hi ha ara i estem treballant, Estem treballant el dia a dia i solucionant problemes, i això també ho vaig dir. I estem treballant amb un sistema, diguem-ne, d'ajuts, que cada vegada que en teníem més o menys un, ni surt un o de l'Estat o de la Generalitat que el cobria. Nosaltres no podem treure una línia per ajut a lloguer quan ja hi ha una línia per ajut a lloguer, perquè per definició la persona que s'hi adherirà representa que si ja n'ha rebut una no podrà rebre l'altra. Per tant, trauríem un ajut que ningú podria ser beneficiari. Per tant, no té sentit. Per tant, hem d'anar a ajudar quan se necessite. La meva sensació, i puc estar equivocat, i aquí, per exemple, la regidora Lorena va dir a mi em sembla que estem a final d'any. Doncs potser serà a final d'any. A mi em semblava que el problema el tindrem si l'economia no es reactiva suficientment en el moment en què s'acabin el tema d'ERTOs. Ara hi ha hagut una pròrroga d'ERTOs fins al 30 de setembre. Val? Per tant, representa que deixant a part els problemes que pugui tindre l'Estat i la mala gestió que pugui fer no pagant-ho, vale? El que sí que és cert que ja hi ha unes línies d'ajuts, diguem-ne. I, per tant, segurament les persones que actualment estan rebent ajuts per part d'un ERTO, la problemàtica la tindran quan s'acabin els ERTOs, que és quan l'empresa, en funció del seu funcionament, haurà de fer la regulació d'ocupació. Un ERTO vol dir expedient de regulació temporal d'ocupació. I un ERO és un expedient de regulació d'ocupació, que vol dir definitiu, per entendre'ns. Ara s'han pogut fer ERTOs. Tothom té els seus treballadors i treballadores a la nevera, pagant una part a l'Estat, a l'espera que la reactivació els permeti recuperar-los. Val? Doncs si aquesta recuperació és prou gran, val, probablement el nivell d'ajut social que es necessitarà serà el normal una mica més. Si aquesta recuperació, per malauradament, no és suficient, el problema social real el tindrem quan s'acabin els ERTOs. O quan, un cop acabat l'ERTO i aquestes persones tinguin dret a algun mes d'atur normal, vale, te trobaràs, diguem-ne, que al cap d'uns mesos començarà a haver-hi famílies que ho patiran molt. Que no dic que ara no ho patissin, però això ho estan patint per mala praxi del govern espanyol en prometre unes coses i estar uns mesos sense pagar-ho. Però això no ho podem solucionar, diguem-ne, com a Ajuntament. Ho podem exigir, com vam fer a l'anterior ple, que vam fer una moció exigint el pagament íntegre dels ERTOs a tots les persones beneficiàries. Però realment entenc jo, i això ja no és de govern, ja és la meva sensació personal, que en el moment en què s'acabin els ERTOs i la gent hagi esgotat els seus mesos d'atur, tindrem una situació d'emergència social. És llavors segurament que necessitarem el màxim de diners possibles. Què vol dir que ara no fem res? No, ni molt menys. Però ara, dins del que cap, tenim aquest coixí que fa que la gent que treballava i pot estar amb ERTOs, o els que els han ficat a fora i encara tenen uns mesos d'atur, hi ha aquest coixí temporal que fa que segurament durant el 20 és el moment o que o ajudes empreses o no hi haurà demà, per entendre'ns, mentre que amb això segurament el problema ens vindrà més tard. Que aquest problema ens ve a l'octubre o al novembre en comptes del gener o el febrer? Evidentment que l'afrontarem, però hem de treballar amb línies legals i administrativament correctes d'ajuts que ens permetin finançar coses no duplicades.
I entenc que la intenció seria doncs, treballar amb una línia d'ajudes, no estudiar cas per cas, per exemple, dels famílies o
ara
persones...
Ara estem fent cas per cas. Val? Per què no fem cas per cas en el cas del comerç? Perquè la problemàtica és tan gran que entenem que hem de treure una línia. Nosaltres, mentre puguem fer cas per cas amb el tema social, anem solucionant cas per cas. En el moment en què ens apareguin, m'ho invento, 200 famílies amb una problemàtica, clar, nosaltres el cas per cas no el podrem assumir. Per tant, llavors serà el moment de ficar en pràctica. Si ara fiquessis per aquelles persones que tal, te podries trobar que ni tan sols tinguessis beneficiaris. Per què? Perquè no pots finançar una cosa que està finançant una altra. Si hi ha uns ajuts als subministraments bàsics, si hi ha uns ajuts... Tot això et queda a part, perquè si els hi estan donant, tu no pots finançar. Llavors, clar, en quin concepte el dones? Doncs el podràs donar en el moment que hi hagi la problemàtica amb el concepte que hi hagi. I ja et dic, no és una falta de sensibilitat, al contrari, és una previsió, i aquest és meu, vull dir, podem coincidir més o menys a nivell de govern o igual tu penses una altra cosa, no? Però realment, com a argument, diguem-ne, a mi me va pel nas que serà així. Evidentment que sí, pel que sigui, l'Estat perquè no té recursos o pel que sigui, al mig camí, tanque aixeta de coses... Els ajuntaments ens tocarà sortir, com sempre, perquè som la primera institució de més contacte, diguem-ne, amb la gent, a solucionar el problema. Però jo crec que, malauradament, aquest problema se'ns allargarà amb el temps.
Al respecte d'aquesta qüestió, Pai, abans ens deies doncs, que algun dia ens explicaràs el per què no està en marxa la taula d'emergència, però al respecte d'aquesta qüestió d'àmbit social que ara comentàvem, el senyor Guifré Ricard, va comentar ahir que potser la taula d'emergència hagués estat una eina útil per detectar les possibles emergències que hagi pogut ocasionar doncs, la crisi sanitària i econòmica de la Covid-19.
Les emergències s'han detectat igual. Una mesa d'emergències no és un lloc on se detecten emergències, és un lloc on van les emergències. Llavors, totes les emergències a dia d'avui s'han solucionat via el Consell Comarcal, via nosaltres, via Càritas, via Creu Roja, amb la col·laboració que tenim, que les reunions de coordinació s'han seguit fent, malgrat no l'existència física de la mesa d'emergència, i la mesa d'emergència, com ja havia dit més d'una vegada, era per intentar buscar les solucions menys ortodoxes. Mentre hi hagi gent que té línies d'ajuts, aquestes línies oficials les reben i, per tant, qualsevol emergència ha pogut ser solucionada. Per què necessitem una mesa d'emergències? Perquè de vegades hi ha casos concrets que són inabastables amb la normativa actual. Us faig un exemple. Imagineu una persona que, bueno, és un cas real, no direm noms, una persona que viu a Balaguer, perquè ha vingut a Balaguer amb la seva parella, vale? I el seu fill. Val? I viuen a casa del cosí de l'home. Vale? Ho situem més o menys? Molt bé. La persona està empadronada en un altre lloc de Catalunya. Resulta que l'home abandona la dona i el fill, que eren parella, no era el seu fill. Per tant, no els lligava cap relació, no s'havien fet ni parella de fet ni res. Clar, de cop i volta, aquesta senyora se troba amb el seu fill sense cap contracte al pis del cosí de l'ex. Val? Legalment, nosaltres només podem actuar amb les persones que estan empadronades a la ciutat. Què en fem d'aquesta persona? Pues està claríssim que aquí hem de buscar una solució no ortodoxa. I la mesa d'emergència era per detectar aquests casos i buscar com solucionar aquells que, en certa manera, dins de la nostra xarxa de benestar social, encara hi ha gent que, tot i que vaja, fem la xarxa més petita i els forats són més petits, encara hi ha algú que s'escapa. Bueno, pues, si t'imagines una xarxa en què estàs intentant salvar a tothom i algú se t'escapa, pues, a sota has de tenir unes mans perquè no et caigui terra. Pues, la part de la mesa d'emergència és això. Perquè la part d'emergència habitacional ja existeix i és una altra comissió, una mesa, és una altra mesa que no té res a veure. Per tant, la que havíem plantejat a Balaguer, la que al seu moment està funcionant, però per un tema administratiu vam haver d'aturar-la, era per fer, justament per aquesta heterodoxia de solucions. Per què? Perquè se'ns exigia, per entendre'ns, un nivell d'expedients que no era possible, perquè justament la normativa diu que la persona que no està empadronada l'haurien de tractar allà on està empadronada. Clar, però si aquella persona està empadronada en Figueres, a veure, com a mínim li hauràs de pagar el viatge a Figueres, però si no té pernai, que la tens aquí, visquin en una casa que no toque, amb el seu fill i no té, no li pots donar menjar, no li pots ajudar en res, clar, no té sentit. Per tant, moltes vegades la mesa d'emergències és per solucionar això. No és que ara no puguem detectar les emergències, ni molt menys. Càritas, Creu Roja, Consell, La Paeria, estem tot el dia en contacte i hem solucionat quantitat de coses. Ara, en el moment en què tens una mesa d'emergència, te facilita que aquestes coses més heterodoxes les puguis solucionar amb el compromís de les quatre institucions.
I es podrà acabar posant en marxa aquesta mesa d'emergència, que recordem es va aprovar doncs, la legislatura passada, amb els vots favorables de tots els grups, és a dir, per unanimitat?
Va estar funcionant.
Es tornarà a posar en marxa o no?
Sí, la intenció
hi és, doncs?
No, la intenció ha sigut sempre. No és que l'haguem parat voluntàriament. El problema és un tema... És una concepció administrativa del que són els ajuts i, per tant, representa que si tu tens una visió exclusivament administrativa i aquesta persona, dic aquest cas concret, i aquesta persona no està empadronada a Balaguer, clar, si la persona que n'ha de fer la tramitació administrativa considera que això és causa major per no donar-li l'ajut, clar, tenim un problema, perquè justament això ho han fet per solucionar aquests casos concrets que aquesta persona potser sí que l'hem d'enviar cap a Figueres, però si l'hem d'enviar a Figueres l'hem de pagar el viatge, perquè és que no té ni per això. I allà l'atendrà els seus serveis socials. Per tant, el que es tracta és que hi ha casos concrets que hem de poder solucionar i si tenim una visió exclusivament administrativa del que està passant al carrer, mos quedem amb els braços emmanillats de dir, hosti, com ho puc fer jo per aconseguir aquests ajuts que, com podreu comprendre, pues aquesta persona, home, algú pot dir, s'hagués casat, sí, hagués tingut un contracte, sí, vale, és igual. Mirant marxa enrere, tots són molt intel·ligents, però quan te trobes en el moment concret amb aquella família, els retrets no serveixen. És mirar endavant i veure com ho podem solucionar. Per tant, la mesa d'emergència ens servia per a aquests casos, no per detectar altres emergències, que això ja ho fa tot, tenim, diguem-ne, els tècnics del Consell, els tècnics de la pròpia paeria, els tècnics de Càritas, els tècnics de Creu Roja, i tots estem en contacte solucionant les problemàtiques que generen, però necessitem, tant sí com no, una mesa d'emergència per a aquests casos més, jo en dic heterodoxes, no? Perquè qui compleix tot ja té l'ajut que li toca. Però i qui no compleix per una veleïtat, no? A vegades no es pot passar amb una persona que té una necessitat i resulta que pues, no només no està empadonat, sinó no té papers. Què fem? Puntar del cul? Bé, li hauràs de donar alguna cosa, menjar... O sigui, clar, de repente que és això el que detectem amb la mesa d'emergències.
Molt bé, Pai, doncs ho hem de deixar aquí. Avui no tenim més temps. Reprendrem alguns temes doncs, que ens han quedat damunt la taula. Un d'ells també precisament relacionat amb la taula d'emergència i també precisament amb el traspàs dels serveis socials als ajuntaments, a les poblacions que tinguin menys de 20.000 habitants, unes poblacions que es ressenteixen també en qüestions de finançament europeu, com vas explicar en el ple de la setmana passada. Si et sembla, ho repesquem el dimecres en el directe a l'alcaldia i t'agraïm, com sempre, un cop més doncs, haver participat en l'actualitat plural i avui ja haver pujat als estudis de Ràdio Balaguer. Gràcies i molt bon dia.
A vosaltres i animar tothom que aquest dissabte doncs, presentem la nova campanya, fem el dia de represa econòmica i, per tant, que agafem confiança entre tothom perquè només entre tothom en podem sortir.
En parlarem després a l'informatiu de Ràdio Balaguer. Gràcies.
Perfecte.
I bon dia.
A vosaltres, bon dia.